El joc que probablement ha fet més per popularitzar els videojocs ha estat segur el Tetris. Amb el Tetris, gent que mai s'hagués imaginat jugar un videojoc va quedar atrapada per les peces i les línies d'Alexei Pajitnov, una idea senzilla portada a la màxima difusió mundial. El Tetris s'ha versionat a tots els sistemes imaginables. Des dels primers ordinadors fins als més potents, passant per totes les consoles, n'han tingut la seva versió. Fins i tot no fa massa temps, uns estudiants britànics van transformar un gratacels en una gran pantalla de Tetris. A més, com a bon fenomen de masses, el Tetris ha creat escola. La seva idea s'ha versionat i s'ha copiat fins a la societat, i fins i tot el seu propi nom ha creat un genèric. Segur que tots hem sentit parlar d'alguna vegada de jocs tipus Tetris, com hem sentit a parlar dels jocs tipus Mario. El Tetris és, per la seva senzillesa i per la seva immensa creativitat, l'hereu dels grans jocs de la història de la humanitat. Jocs de taula com les dames o l'Otelo, practicats des de fa centenars d'anys, han trobat en el Tetris la seva evolució en format digital. El Tetris té tota la seva creativitat i alhora aprofita l'avantatge de la tecnologia digital. Ningú s'imagina jugant a un Tetris de sobretaula. El Tetris és, per definició, un joc que marca l'inici de l'era de l'oci digital per tots els públics. Gràcies al Tetris, molts pares van comprendre que jugar als videojocs com ho feien els seus fills no era tan dolent com es pensaven. Un gran eslògan de Bassat per la marca Danone deia: "Aprèn dels teus fills. Els que van aprendre segur que ho agrairan sempre." Game over. Mona catalana. Game Over a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over, al programa de videojocs d'Ona Catalana. El reportatge de la secció Game Clàssics d'avui està dedicat a conèixer la fantàstica història d'un dels jocs més populars de tots els temps, el Tetris.
Al Game Masters, la tertúlia del programa, analitzarem la història del Tetris i tots els jocs que l'han succeït.
També tindrem l'oportunitat de descobrir l'argument d'un dels arcades més explosius de la història de Capcom, l'Strider.
Per acabar el programa, analitzarem l'actualitat dels videojocs a la secció Game Now, amb les novetats, com sempre, més importants de PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC i Game Boy Advance.
Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover@onacatalana.com. Des d'ara mateix i durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Game over. Darrere del joc Tetris hi ha una història apassionant. Ens endinsem en tota una història que envolta el seu creador, la lluita per la seva patent i el seu èxit a nivell mundial en aquest reportatge d'Albert García i Albert Murillo.
Moscou, juny de 1985. La mare Rússia està immergida en un profund procés de canvis. La societat soviètica lluita per una reestructuració de l'economia i per una obertura de la vida cultural i política. Enmig d'aquesta situació, un home està creant el que serà el gran videojoc de la nostra estimada pàtria. Aquesta és la seva història.
Game Classics. Tetris és un dels jocs més populars de tots els temps, però darrere de la seva simple mecànica s'amaga una de les batalles legals més interessants de la història dels videojocs. El matemàtic rus Alexei Pajitnov va crear l'original fa més de 17 anys, quan treballava en el Centre de Computació de l'Acadèmia de les Ciències de Moscou. La seva feina consistia en dissenyar trencaclosques per tal de provar les noves computadores. Així, la primera versió de Tetris va córrer pels circuits d'una electrònica 60, un ordinador que només permetia treballar amb caràcters alfanumèrics. Poc després, Pajitnov s'alià amb Vadim Gerasimov, un jove hacker que s'encarregà de traslladar el joc a un ordinador personal IBM per donar-li un millor aspecte. El programa començà a circular en cercles petits de Moscou. Tothom que el va provar va quedar fascinat per la seva senzillesa i la tremenda addicció que provocava. El joc consisteix en col·locar les peces que cauen de dalt de la pantalla per formar línies. Els jugadors fan rotar les peces per fer-les encaixar i així evitar que s'acumulin. La partida s'acaba quan les peces arriben a dalt de tot de la pantalla. L'any següent, 1986, un amic de Pajitnov envia una còpia de Tetris a l'Institut de Ciències de la Informàtica de Budapest. És llavors quan Robert Stein, president de la companyia de software britànica Andromeda, es fixa en el joc. Stein vol fer-se amb els drets de Tetris i comença a negociar amb Pajinov i amb l'Acadèmia de les Ciències de Moscou. L'estricta burocràcia russa d'aquells temps dificulta l'acord entre les dues parts i el procés s'endarrereix. Llavors, comencen els problemes legals. Stein, sense assegurar-se de posseir els drets del joc, decideix vendre'ls per la seva distribució a Europa i Amèrica. L'any 1988, Mirrorsoft i Spectrum Holobyte llancen versions de Tetris per a ordinador a Europa i Amèrica, arribant al més alt de les llistes de vendes. Al mateix temps, aquestes dues empreses negocien amb Nintendo i Atari per la cessió dels drets del joc per a altres sistemes, però l'ambició d'uns i altres acaba convertint l'assumpte en una disputa legal per aconseguir els drets de la versió recreativa i de la consola domèstica. Però el que ningú no sap és que Stein mai havia tingut els drets del joc. La lluita se centra llavors entre dos companyies de gran importància, Nintendo i Atari. Sembla que Nintendo porta totes les de guanyar, però Atari contraataca amb una versió molt millor a càrrec d'Ed Locke, creador de jocs de la talla de Centipede, Asteroids i Gauntlet. Després d'una aferrissada lluita als tribunals, Nintendo aconsegueix els drets de Tetris a finals de 1989, però Atari no es rendiria fins 1993. Repassem a continuació altres aspectes al voltant del trencaclosques rus més famós del món. La melodia que sentim ara pertany a la pantalla de presentació de la versió més coneguda de Tetris, la de Game Boy. Escoltem tot seguit una altra cançó que segur que molts de vosaltres recordareu. Si Tetris ja era famós abans de sortir la portàtil de Nintendo, encara ho va ser més quan la Game Boy va sortir a la venda. El joc, que es venia conjuntament amb la consola, va vendre més de 40 milions de còpies i va acostar els videojocs a un públic més adult. Tetris també va ser una de les icones que simbolitzà l'obertura de Rússia al món. La imatge de les catedrals i els edificis russos de les portades de moltes de les seves versions viatjaren per tot arreu, exportant imatge conjunta de tradició i modernitat. El fenomen Tetris ha donat lloc a moltes teories al voltant del seu èxit. Una de les més famoses sosté que el motiu està en la necessitat humana de viure amb ordre i harmonia. Moltes altres teories han aprofundit en la poca aparent complexitat intrínseca del joc. La xarxa està plena de tàctiques i de competicions online. El seu creador, Alexei Pajitnov, no començà a rebre diners pels drets d'autor fins al 1996, quan es va crear la Tetris Company per gestionar la patent i les llicències del joc. Actualment, Pajitnov treballa fent trencaclosques per Microsoft. Fins aquí tot un clàssic dintre del món dels videojocs. Un joc que va viure els canvis del país més gran del món i que va obrir l'entreteniment electrònic a tots els públics.
Un joc molt senzill i que dona per moltíssim. Ho descobrirem ara mateix en el Game Masters.
Game Masters.
Entrem a la tertúlia per parlar en el Game Masters d'avui. Som l'Albert Murillo, l'Eduardo Rodríguez, l'Antonio Hortal, en Francesc Blasco, l'Albert García, en Jordi Selles. Benvinguts.
Hola.
Una setmana més tenim full.
Priviat.
Priviat. Priviat.
És hola en rus. No, va, hi ha gent que parla japonès.
Ara, si féssim dir més coses en rus ja seria difícil.
Expressiva.
Vaja, tenim el Tetris, tenim un joc que d'entrada és molt senzill i en la seva senzillesa aparent amaga doncs, un potencial absolutament increïble que darrere seu ha fet doncs, que hi hagués aquest conflicte legal que s'ha allargat durant tant de temps. Un conflicte legal que, si bé en aquest reportatge de l'Albert García, redactat per l'Albert García i amb el muntatge de l'Albert Murillo, en teníem una versió, també hi ha altres maneres de veure com va anar aquesta guerra legal i aquests enfrontaments entre aquestes companyies. És així, no?
Bueno, i m'agradaria puntualitzar un parell de coses sobre el que s'ha dit de l'enfrontament legal. I és que té una dimensió molt més, bueno, gairebé internacional. De fet, va haver-hi un moment on es van posar, certes persones van posar en contacte amb els governs britànics i de la Unió Soviètica d'aquell moment per tal d'afavorir que es donés per bona els seus drets sobre el joc i no pas als altres companyies. Vull dir, inclús els governs van estar ficats entremig. Una de les coses curioses és que Stein, que va ser un dels que primer va copsar el potencial que tenia un joc com Tetris, no va arribar a tenir mai almenys en els primers anys, un contracte amb Pasitnov o amb Melrock, que va ser la companyia que després es va quedar amb els drets de la companyia russa que va formar ell i que va, era la que gestionava els drets de Tetris, sinó que ell el que va voler fer en aquells primers moments va ser dir que, bueno, comprar els drets de les versions per arcade als russos i les versions domèstiques als hongaresos, perquè les versions de Commodore 64 i d'Apple II, que són les que ell va veure a Hongria, van ser portades per un grup de promotors hongaresos. Uh-huh. Un cop li va sortir el tret per la culata, perquè un cop es va posar en contacte amb els russos, amb Pasitnov, resulta que ell ja havia vengut els drets a Mirrorsoft i a Spectrum Holobyte, que eren la mateixa companyia. O sigui, eren del mateix propietari, però eren dues companyies diferents per la seva distribució a Europa i als Estats Units. Va intentar robar els drets del Tetris, dient que en veritat no l'havien inventat els russos, sinó que l'havien inventat els hongaresos, i per tant fer valer el que ell tenia com a autèntic i no pas que havia sigut d'en Pasitnov.
A més, és que estem parlant que en aquell moment, i és que és veritat, o sigui, estem parlant dels anys 80 en els que estàvem en no plena guerra freda, diguéssim.
Començava el glas, no?
Començava a desglaçar-se tot el tema, no? I la glas no teníem ja a l'horitzó, doncs, a Gorbachev i companyia, i doncs es veia que la cosa podia anar bé, però de totes maneres estem parlant que el món era molt diferent de com el coneixem avui en dia. Per tant, tot el tema de les patents, les legalitzacions entre un país i l'altre, també eren radicalment diferents i molt més complicades, no?
I és que, a més, el Tetris, l'any que surt, el 1985, és un any crucial per Rússia, per la Unió Soviètica en aquells moments, perquè és l'any en què la gent lluitava per la llibertat d'expressió, per això que hem dit del Glasnost, i al mateix temps per una obertura econòmica del país, que es va simbolitzar en la perestroika.
I suposo que ja deuen ser bastant lents, com deien el reportatge, no? Sí. Tot el tema aquest administratiu, que prou problemes tenien perquè...
Imagina't la Rússia de la segona meitat dels anys 80, en plena perestroika, els dictadors de les dictadures dels països de l'est tots caient un darrere l'altre, i llavors el pobre Alexei Pasitnov intentant defensar els seus drets com a creador del Tetris.
Molta pena tenir la gent per menjar.
Una de les coses que va possibilitar que Stein no sortís amb la seva va ser que, degut al gran èxit que va tenir als Estats Units, la CBS fes una entrevista al creador del Tetris. Mm. Per tant, va fer una entrevista i la va airejar per la cadena televisiva americana, el creador del Tetris, Alexei Pasitnov, el qual va enfonsar les pretensions d'Stein de fer passar per bons l'origen del Tetris com
a
hongarès.
De totes maneres, a veure, el Tetris és una idea molt senzilla. De fet, és una idea que no és molt complexa, perquè ens entenguem. El que sí que té un gran potencial, però seria possible que dues persones, des de punts diferents, haguessin arribat a una mateixa conclusió, a fer un programa similar, i per tant el Tetris pogués tenir un origen a dos llocs? Em refereixo, per exemple, en arqueologia, doncs se sap que doncs, a l'Amèrica del Sud, doncs, la gent que vivia allà al Paleolític havien fet doncs, uns arpons per balena, igual com els havien fet els europeus, i no havien tingut cap relació, no havien arribat a la mateixa conclusió.
Sí, però per exemple, estem en un moment en el que... del virus de la sida també diuen que el van descobrir
els francesos, els americans
alhora, no? També.
Per això mateix, com el Tetris està tan clar que va ser aquest senyor i en aquella època, no?
Bueno, està clar realment perquè fins en aquell... no hi ha cap altra versió del Tetris anterior, no hi ha cap altre coneixement de que el Tetris ha sortit de qualsevol altra banda, i està molt documentat que a Rússia s'extén... Alexei Pasitnov té una petita fama dins dels cercles intel·lectuals del camp de la informàtica en aquella època, perquè el seu joc s'extén ràpidament. S'extén ràpidament per tot el que és Rússia, i per tant després, un any després, perquè és quan Stein veu això a Hongria, ha anat difonent als altres països del taló de ser. Mm-hmm. I a Hongria, i això, s'agafa les versions que existien primer MPC, i són programadors hongaresos que en fan versions per sistemes més comuns en aquell país, com són l'Apple II i el Commodore 64, que aquestes són les versions que veu Stein.
I Occident, i en concret Amèrica, com es pren que sigui Rússia qui desenvolupi un joc com aquest? No veuen segones intencions o terceres intencions
no,
en aquest
de
joc?
Fet, de fet, les primeres versions...
No investiguen a Pasitnov en plan personal?
La CIA per darrere, no?
Sí, sí,
què està passant? Què ens estan venent?
Se'n va fer molta publicitat. Es publicitava el Tetris com el primer joc del taló d'acer, no? Realment es va fer un gran fenomen. publicitari.
De fet, el cartutx per a NES, que ja era d'una miqueta més endavant, estava importat per la mítica Spaco, la primera casa que va importar coses de Nintendo a l'estat espanyol, la subtitulava com a Tetris, des de Rússia con diversión.
Sí, però fixa't que la caratura, una cosa que ens hi hem fixat abans, ha desaparegut qualsevol referència visual al
Kremlin i
aquestes coses.
Si us fixeu, les primeres versions per Atari ST, per exemple, tenen tot un rerefons rus. De fet, el joc inclou tot de detalls, com per exemple, no només la música doncs, més russa, sinó inclou doncs, escenes de batalles, escenes d'en Yuri Gagarin i el seu viatge per l'espai, inclús el que va aterrar a la plaça Roja amb la Cessna, i són tot de detalls que surten al fons i que ambienten el joc en un aire rus.
No, yo quería añadir lo que decía Francesc de los detalles. Por ejemplo, acordémonos de que, bueno, la recreativa simplemente, la versión Game Boy y otras versiones, se ve la pantalla, el reclamo, el título, se ve el Kremlin y fuegos artificiales. O sea, es que más ruso que eso ya...
Sí, sí, sí.
No, i el ball que fan, home, si te'l passes, no? Que surten tots ballant amb els violins i ballant la música aquesta amb la que hem il·lustrat el reportatge, no?
La música i el Tetris que hemos oído en el reportaje.
Jo recordo els telenotícies de l'època que anunciaven aquest joc, que recordem que va ser a nivell de tot, vull dir, era com una notícia espectacular. I el que comentaves tu, Xavi, jo crec que els Estats Units en aquella època, a veure, estem parlant dels anys 80, Rússia i Estats Units no són enemics, fins i tot hi havia certa simpatia. I...
Era quan Reagan i Gorbachev estaven junts i feien allò dels spitting image que es barallaven, però que en realitat doncs eren com amics.
Sí, però
no?
El Rocky encara havia lluitat.
Rocky clar, contra Dolph Lundgren.
Dolph Lundgren, estava... de rus, eh?
Clar, però sí, és després això, el Tetris és una mica després, que semblava que
deixem que era una època una mica estranya, una mica complicada, en la qual jo crec que el senyor Pajitnov pot estar content d'haver mantingut els drets sobre aquest joc, eh?
Els ha mantingut... Ara se'ls han reconegut des de fa relativament pocs anys i va guanyant més que drets, va guanyant royalties. Però fins que no va sortir...
El reportatge deia l'any 96.
Els està cobrant amb caràcter retroactiu o sobre el que es ven a partir del moment que crea la companyia?
Sobre el que es ven a partir d'ara. Parlant de caràcter retroactiu, hi ha una altra curiositat. Per exemple, quan es negocien els drets per les versions de consola del Tetris, aviam, a Nintendo no és la que negocia les versions els drets sobre versions domèstiques del Tetris, sinó és una companyia japonesa que es diu BPS, Bulletproof Software, que és la que rep els drets no d'Atari, sinó de Tengen, que és un segell d'Atari, perquè Atari, quan un cop es compra per Warner, s'escindeix, es queda la part que és de recreatives i la part de software domèstic. Aquesta és la part que s'ha de Tengen, que és, si ho recordeu, és la que ha fet doncs, les conversions de grans clàssics d'Ataris a sistemes de 8 bits, com per exemple el Paperboy o el Pac-Man, tots són del segell de Tengen.
Anem, si us sembla, a l'origen, o sigui, per què el Tetris és un joc tan addictiu? El reportatge suggeria una cosa, deia, era una mica metafísica, això no? Diu, és fruit de la necessitat que tenen les persones de viure en equilibri, no? I llavors, doncs, tenim aquesta necessitat d'anar omplint forats, no? D'anar cobrint tot el que veiem buit.
A parte de esa conclusión, yo diré otra cosa, según lo pensamos todos. Muchísima gente le tenía miedo a los videojuegos. Entonces la gente no se atrevía a ponerse, gente le llamaba la atención, pero por X motivo, pues no se ponían. Veían una cosa tan sencilla que solo había que manejar izquierda y derecha y rotar la ficha con un simple botoncito, y mucha gente que en su momento lo dio el paso, entonces sí se animó.
Vale,
incluso las consolas portátiles, tres cuartos de lo mismo. Hablamos de gente que dice, bueno, esto es para niños tal, y cuando ves pasar a un señor de 40 y tantos años jugando al Tetris, ¿no?
Es un joc que molts pares i molta gent gran doncs juga o...
De fet, és el que dèiem a l'editorial, no? Probablement és un dels videojocs que més ha fet per estendre l'ús dels videojocs arreu del món i en molts públics diferents.
És que estem parlant de l'any 88 quan Nintendo és la que comença a establir contactes per quedar-se al Tetris només perquè volen que sigui el joc que es distribueixi amb la Game Boy. I estem parlant d'enllà de l'any 88, la Game Boy ja està en marxa i el que es vol és escollir un joc estrella per llançar-lo en conjunció, el joc que vagi incorporat, dins el pack de la consola. I aquest joc és, des del primer moment, es fa el Tetris i vol que sigui el Tetris, es fa el que sigui perquè sigui el Tetris.
És que, de fet, crec que el gran èxit de la Game Boy va anar també molt íntimament lligat amb el Tetris, perquè moltíssima gent, en la qual doncs, la Game Boy era una cosa aleshores desconeguda, ara és una cosa que, bé, una consola portàtil, més o menys saps el que és, doncs, a l'hora de veure què hi havia allà dins, a l'hora de veure què jugava, qui decidia, no era el nen o l'adolescent era el prescriptor, el que deia als pares, doncs, vull que em compreu això, però a l'hora que ho veien deien a veure què és això exactament, no? I a partir d'aquí, doncs, a l'hora de crear un joc que era com deien, aquest és com un joc, com un videojoc d'intel·ligència, no? Que dius, que deu ser un videojoc d'intel·ligència.
Deixa de ser com una partida d'escacs, no? Jugar al cub de Rubik, sí.
Exacte, sí. Podrían hacer un juego del cubo de Rubik, por cierto.
Sí, en 3D.
Ahora, como hay posibilidad...
Anar-lo girant.
Si no, us no vols dir que no ho han fet, ja, això?
Un videojoc de joc de del cubo de Rubik.
Jo l'he vist per l'Spectrum, jo.
Sí, no?
Del cubo de Rubik?
Sí, sí.
Això és vell.
Sí?
Jo l'he vist, però en format llistat de Basic, eh? Vull dir, ah, bueno. Funcionant, eh?
Una curiositat, a veure si m'ho sabeu respondre, sobretot m'ho sabràs dir tu, que tens una certa edat, xaval. Tu et sona els discos del grup Yes?
Sí.
Sí, aquelles il·lustracions clàssiques. Sí, sí, sí. Que l'il·lustrador, que no recordo el nom, com es deia l'il·lustrador?
Ostres, tampoc. Va,
havia fet il·lustracions de portades de Tetris, com a mínim d'algun cartutxo o algun
cartutxo,
joc.
Doncs...
Que l'estil recorda, o sigui, aquella plaça roja vista al fons amb tot un cel com de boira, no? I es veu la plaça.
Sí, 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 jo ho he vist amb aquests ulls de la cara. Sí, sí.
Ah, doncs,
podria ser. Però jo he estat en esa plaça roja, tu no.
Mira.
Jo deixeu-me fer una pregunta, ara que estem tots els Game Masters, aviam si realment som masters o no som masters. En el joc del Tetris, tots el recordem, hi ha a la part superior, en algunes versions, t'indica la peça que sortirà després.
Mm-hmm.
Això és original del joc o és una cosa que amb aquestes versions que s'ha anat fent ha sorgit? O sigui, l'original del Tetris, tenies la possibilitat de veure la peça
que et sortia següent?
Sí, perquè jo he jugat a l'original del joc.
Molt bé, doncs era això. Som
jo estava dient que sí, però en el micro no se oia.
És que forma part de l'estratègia, veure la peça que
et ve. Veure la peça que et ve perquè llavors la col·loques d'una manera o de l'altra. A veure... El Tetris és un joc que s'ha versionat en moltíssimes màquines, tal com ho dèiem, precisament va ser la seva primera gràcia. No? L'hem vist fins i tot, com dèiem, en el Game Boy, en els telèfons mòbils, en les consoles, en qualsevol plataforma. L'he vist fins i tot en màquines d'aquestes com de jugar aquestes mini-arcades, diguéssim, però que només tenien un joc, que era aquest de peces que anava a sentir. Sí, com un Game & Watch modern.
I encara continua en versions per GameCube, per Xbox, per PlayStation...
O sigui,
perquè es tracta d'un joc que ha estat tan fresc com el primer dia que va sortir. O sigui, jugar al Tetris sents la mateixa sensació d'addicció i diversió.
Deien que era com jugar a les dames, no? Com jugar, que són jocs que vaja, passen els anys, o a les cacs, vull dir, són jocs que tenen moltíssims, moltíssims anys d'història. I
bueno, tu te recordes que els primers programes del Game Over ho vaig explicar...
Sí, tu noche de bodas.
No, la noche de bodas no. La nit anterior a la nit de casa.
Ah, bueno,
l'endemà jo m'havia de casar i la meva senyora, futura senyora en aquell moment, i jo estàvem jugant al Tetris.
Però perdó, perquè llavors a la nit, quan es va posar al llit tot nerviós, en Xavi Serrano esperant la boda de l'endemà...
Que això és una cosa que ens ha passat a tots. Anar a dormir després de jugar al Tetris i veure com cauen les peces. I fallar, més o menys.
Que dius, ja que t'ho imagines, com a mínim fes-ho bé, no? Hi ha una pàgina d'internet, que curiosament l'altre dia estàvem visitant arran d'uns links que ens va enviar l'Albert García, que hi havia tot un reportatge que es deia Tetris Brain, que era sobre això, no? Fet de,
és a la pàgina oficial de Tetris, em sembla.
No recordo exactament quin era, i explica això, no? El fet d'una explicació de mèdica, diguéssim, o no sé, o professional, per dir-ho d'alguna manera, de per què quan portes tanta estona seguida jugant al Tetris fas una altra cosa o tanques els ulls o fas el que sigui i estàs veient les peces que van baixant i se't van col·locant d'una manera o de l'altra. O en el cas d'en Xavi Serrano no, es col·locaven malament.
Aquest és això és el missatge secret rus que venia i
subliminal.
La CIA no va saber investigar.
Quina és la peça que sempre esperàveu que...
La barra.
Perquè hi ha el gran truc, és deixar sempre un espai per la barra.
I fer el Tetris a les barres.
Però mai surt.
¿Sabéis una curiosidad sobre Tetris? Bueno, seguramente muchísima gente no sabe, por ejemplo, la versión Game Boy, que cuando pone la casilla donde viene la siguiente ficha, muchísima gente que jugaba no sabía, dando al Select, podías ver o no ver esa uh-huh. siguiente pieza. O sea, pero una barbaridad de gente.
Una opció per fer més difícil o més fàcil el joc.
No, això és una revelació de que hi ha que leer les instruccions.
De fet, en les últimes versions que conec jo del Tetris en plan PlayStation o GameCube, una de les coses que s'està habilitant és una mena com d'emmagatzem de peces, que tu pots inclús escollir quan la peça que et cau, poder-la canviar per una que tinguis guardada.
Ah, sí?
En comptes de veure't la peça que et caurà, veus la peça que et caurà, sí, i a més pots guardar-ne com 3 o 4 que t'interessen amb una reserva per
poder... Però això no seria el Tetris, no? Això no és el Tetris, per tant, és...
No, sí.
Un altre Tetris, diguéssim, però no és...
Del Tetris. Sí.
A veure, parlant d'evolucions, quines van ser les...
El nom de Tetris ve de Tetra 4, suposo, no?
El joc del Tetris, en Àlex Pajinov, que es dedicava als puzzles, un dels puzzles dels que ell més estava interessant era un que es deia Pentaminos. El pentamino són una mena de peces, imagineu unes peces de fusta, estil com les del Tetris, però en comptes de fetes, si us fixeu, les peces del Tetris estan compostes de quatre quadradets. És tetraminos, pentaminos. Les pentaminos són peces fetes de cinc quadradets, en diferents formes, tenen formes de lletres de l'alfabet, amb les quals, combinant-les, pots formar diferents figures. És una mica com el tangram, aquell joc xinès de triangles i quadradets que pots fer un nen que corre, un quadrat, un papallona, etc etc.
De fet, totes les peces del Tetris tenen quatre... Estan formades per quatre quadradets.
El seu interès era fer una versió, diguem-ne, per ordinador del pentaminos, el que passa que per la capacitat de procés de l'època redueix les cinc peces a quatre peces. Quedem els tetraminos, queda el Tetris.
I la van cerdar.
Si us hi fixeu, el domino, que són dos quadradets, té aquest nom, domino, pentamino, tetraminos. Això són...
Vaja, després d'haver quedat ja parats amb tota
la capacitat de proceso actual, podem hacerlo de miles de millones de cuadraditos.
Anem a l'explicació que demanava abans, de dir, jocs que van sortir després del Tetris i que estaven inspirats en el Tetris més o menys, i que llavors doncs van anar creant escola en altres casos, no? És allò de l'1, 2, 3, respondo otra vez. Per exemple, doncs va sortir un joc que es deia Weltris, no? Recordo que era com el Tetris 3D, no? Que baixaven des de dalt, no?
Jo em recordo del Blockout.
Exacte. Blockout, que venien les peces com des de davant.
Una versió anaven, 3D.
Sí, sí. Anaven caient com per una mena de cinta transportadora, no?
Jo recordo un que el nom no el recordo, però us l'explicaré, i eren unes peces també que caien, que eren com unes canonades, i aleshores havies d'anar tirant el líquid o el que fos d'un costat a l'altre. Se'n recorda aquest.
Aquest joc jo el conec per la seva versió per MSMX, i precisament parlant del tema rus, es deia Gorbis Pipeline, que vindria a dir, i a la portada sortien Gorbachev i dos nanos russos,
i
un tubo, la cosa seria doncs la tuberia d'en Gorbachev, i representava doncs bé, que s'estava fent un canal d'aquests que travessava Rússia per portar combustible d'un lloc a l'altre, i el que queien és exactament això. Tens el típic quadrat, la típica pantalla del Tetris buida, on per la dreta tens diverses entrades de líquid i per l'esquerra tens diverses sortides de líquid. Les peces que van caient són senzills quadrats que estan o buits o per dintre tenen un petit recorregut de tuberia. Sí, un tram recte, o una corba, L, o una X, etc.
Llavors girar-los perquè...
Exacte, i la teva intenció és fer un canal que vagi de l'esquerra a la dreta, amb peces que van quedant cada cop més ràpid, amb peces que són de diferent forma, i anar-les rotant, intentar construir una tuberia que vagi de la part dreta a l'esquerra. I cada cop que en fas una, aquelles peces baixen, i és com un Tetris.
Podríem dir que jocs com Columns també depenen directament de la història del Tetris?
Sí. Estan dentro del género del puzzle.
Però dependrien, o sigui, serien hereus? O sigui, d'aquesta idea?
Totalmente.
Sí, sí.
Jo diria que sí, si us fixeu.
Jo crec que és un cas bastant clar que s'assembla molt al Tetris, suposo, amb el problema que podies moure cada una d'aquestes peces que estava formada la peça en si.
Eren joies, diguéssim, sí, no? Joies, i la idea no era tant col·locar, doncs, fer les peces compactes a baix, sinó els colors, no? Sí. La línia dels colors. Per exemple, continuem amb allò, Doctor Mario.
Exacte. El que passa que, a diferència de coses com el Weltris, que hem parlat, o el Blockout, que eren, diguem-ne, variants de Tetris, aquí estem parlant del mateix concepte, però un joc totalment diferent. Aquí la qüestió no són les formes, sinó jugar amb els colors o amb els components de les peces que et van caient. I a partir d'aquí tenim molts altres hereus o transformacions. O sigui, partint del Tetris com a primera idea primordial d'aquests puzzles de peces que cauen, i cada cop van més ràpid, tenim doncs coses que es basen en les formes, coses que es basen en els colors. Per exemple, de Compile, una companyia japonesa, tenim els Puyo Puyo, que aquí van aparèixer, per ser que Mega Drive es van convertir, tenien el nom de Dr. Robotnik's Bean Machine, màquina de mongetes.
Min Bean Machine, sí.
Però que, bueno, al Japó es coneixen des de fa molt de temps, perquè hi ha versions per MSX, per exemple, o sigui que ja tenen història com a Puyo Puyos, i són una mena de petites gotes que cauen a diferents colors, i també cada cop que es queden dos de colors semblant, el que fan és juntar-se, tenen els seus ulls, les seves coses, van caient, van mirant, i a la que es troben dos de diferents colors, s'ajunten, i quan en trobes tres o quatre que s'ajunten, fan tota una filera.
El Doctor Mario seria més o menys el mateix, també, però amb unes pastilletes, no? O sigui, uns virus i unes pastilles de colors que han d'anar destruint el virus, diguéssim.
Es pot parlar de pastilles, i videojocs i pastilles.
Sí, no, ja sé que no és el cotxe Rahola i se crea que...
Són pastilles...
Anisos, eren anisos.
Sí, són pastilles homeopàtiques.
Terrocitos d'azúcar.
La casitos.
Jo recordo una versió que està molt a prop de la versió del Tetris original, que és el Twintris, que alguna vegada aquí n'hem parlat, i és veritat que l'Antonio també m'han comentat alguna vegada, que era un joc com quan tu feies una línia o dues, queia la part superior.
La pantalla temblava. Saps?
I tremolava. I quan ho feies 4, fins i tot allò semblava que, bueno... Que...
Sí, dava la vuelta. Parecía que se iba la imagen hacia abajo, no volvía a salir desde arriba.
Era molt divertit, aquell joc.
Jo jugué en Amiga.
Sí, sí, en Amiga, recordo.
I, bueno, por supuesto...
I després un altre joc de puzzle que també va tindre el seu èxit és Clax, que també hi ha un fans absoluts d'aquest joc. Aquest sí que era la línia transportadora.
Exacte, és aquest. Jo m'he confós abans quan deia el Blockout. Era el Clax, el de la línia, el de la cinta transportadora que anava transportant les peces. Correcte. I anaven caient, eh?
Ah, clar, que, Clacs, tenia...
que el logotip del joc, bueno, la portada es veia un noi amb una gorra així com d'esquena jugant amb una,
sí,
amb una màquina d'aquestes recreatives, no?
Per cert que és d'Atari, una de les grans perjudicades pel tema de la companyia, o sigui, del tema legal de Nintendo.
Atenció, pregunta, com sempre, no recordo el nom. És un joc en el qual cauen unes boles, com sempre, i de colors, i llavors hi ha un tio baix que va corrent, que el fas anar i fas baixar...
El pont, Magical Drop.
No. Magical Drop, correcte.
O Money Idol Exchanger.
Magical Drop, és el...
També és clau, el money, en vez de con bolitas, con monedas.
I què s'havia de fer en aquest joc?
Doncs res, tenies boles de colors i les feies baixar, i llavors tiraves cap amunt, si encertaves tres o més del mateix color, s'esborraven.
I parlant de boles, també tindríem el Puzzle Bobble, no?
I de los pocos, ese juego, el Magical Drop, cabe destacar que de los pocos, o creo que el único juego que cuando haces comodidad te lo dice en castellano también. O sea, parece una tontería, pero...
Que es una encarregada del doblatge.
Sí.
I després hi ha uns clàssics, que són els analògics, que són aquells que tu fiques la moneda, i les cascades, us en recordeu de les cascades? Que vindria a ser una versió cutre per al premi substancials perquè caien les monedes. Aquell famós gag del Mr. Bean que pica la màquina, li fa falta, etc.
Encara existeixen, eh?
Sí, sí.
N'hi ha.
Daos cuenta que el tema de los juegos de puzzle, sobretot bueno, en Japón, es que a la que empezaron a picar... A picar un poco, bueno, salía cualquier serie de anime, cualquier película, cualquier historia y hacen un juego de puzzle, ¿no? Claro. O sea, los consabidismos Puyo Puyo, diferentes versiones, la conocida saga de Konami, Tokimeki Memorial, ¿no? Que salió una versión de puzzle llamada... Uh-huh. Sí, ese es el juego de una especie de simulador de vida real, que en Japón se llevan muchísimo, seguro que dudes sobra, ¿sabes lo que digo? Y bueno, aparte estaba la versión Purne, que era el Tokimeki Memorial Taisen Pazuru Dama, que era pues eso, ¿no? O sea, ibas juntando las bolas de mismos colores y tal, pero siempre tirando un poco al combo, ¿no? O sea, si hacías una sola reacción, no ganabas nada. Tenías que juntar más de una reacción y hacer el combo cuanto más bestia, mejor.
M'agradaria dir dues coses, és que el pròxim pas que hem vist nosaltres, o l'últim escalafó en l'evolució d'aquesta mena de jocs, és exacte, és el pas del mòbil i totes les seves variants, com el Money Idol Exchanger o aquest que deies tu, que és exactament el mateix. En aquest, en canvi, és diferent. Tu no estàs llançant boles des de baix, sinó les boles et cauen de dalt, tens l'extra de que les pots recollir, per tant pots fer combinacions, tu mateix vas agafant boles i llavors les vas tornant a llançar.
Una mena de
safata. El Money Idol Exchanger.
És exactament.
I és que aquesta mena de jocs de puzzles tenen una cosa que és la... Poden semblar que són senzills, però si tu vas navegant per la xarxa, t'adonaràs que hi ha... Tots aquests jocs tenen les seves pàgines web i sempre hi ha tècniques que la gent no coneix i hi ha jugadors més experimentats que coneixen tècniques que dius, Déu-n'hi-do, quina complexitat pot arribar a tenir aquest joc, no? Hi ha competicions online i fins i tot vocabulari al voltant de Tetris. M'agradaria comentar un, que és Tetrisgasme, que és fer quatre línies.
Home... per el que deia l'Albert sobre el Clax, em sembla que és a la magazine d'aquest mes de Matranet, hi ha a la secció La pàgina del mes, una pàgina dedicada exclusivament al Clax. I realment te la passeges i et trobes de tot, des de bossetes amb aperitius en forma de peces del Clax, tabaco del Clax, el nom complet de totes les possibles combinacions que tu puguis fer amb les peces del Clax, des de en forma de dibuixos de creu. Té un nom i té una puntuació determinada, però està totalment tipificat i organitzat.
Bueno, un juego muy importante sería el del tipo de juego que ha dicho Antonio, el Street Fighter Puzzle.
El Puzzle Fighter. No, sí, bueno, Super Puzzle Fighter, divertidísimo.
Este lo quería decir, pero no es del tipo de juego que decía Antonio, no es de estos rollo Money Idol Exchanger.
No, más no, bien
bueno,
no
comentando que... lo que era el la moda que les habían puesto en Japón sobre hacer juegos de ese estilo o aprovechando licencias pues de personajes de videojuegos, de manga, de anime.
Quin seria el vostre joc preferit d'aquest estil? Més enllà del Tetris o el Tetris, si és que és el Tetris, no? Però disposant de tots els que tenim, quin és el que probablement més temps us ha enganxat, més temps us ha fet estar jugant, no? Us ha tingut davant de la pantalla, Albert.
Jo el Twin Tris de l'Amiga, que quan em va arribar doncs vaig estar molts mesos jugant-hi.
Jo el Tetris, no sóc gaire original, però...
Yo el pase el papel.
Bueno, quería decir el Twin Tris, pero como Albert lo ha dicho, aparte de ese, tengo que decir la versión puzzle de Tokimeki Memorial, me llegó a enganchar tanto más que Puyo Puyo.
Jo el pas al Bubble i el Magical Drop, parts iguals, eh?
Sí, sí. Tots són de bombollet.
Sí, sí.
A mi el Putnik, no sé si...
El Putnik.
Ese de Nintendo 8-bit.
Uh-huh. I com es desenvolupava?
Eren parejas, no?
No, eren unes fitxes i tu podies canviar el color, eren també com de 3, i podies canviar el color. Però era com un... No sé, és que és difícil explicar, era... todo entero, o sea, era como un cuadrado entero y los cuadrados de diferente color, entonces tú podías girar y cambiar los colores y hacer combinaciones.
Y a la que feies la combinació desapareixia, diguéssim, alguna peça.
Sí, se veía... No era el Putnik, dices?
No, este era...
Entonces no he hecho nada, corta. M'he equivocat.
Parlant de versions estranyes, el Tetris també ha propiciat que hi havia moltes versions en les quals apareixien imatges curioses darrere la pantalla a mesura que anaves avançant a través dels nivells, no? Hi havia fins i tot màquines recreatives que havien propiciat la despesa de moltíssimes monedes de la gent que estava allà per intentar descobrir què hi havia darrere d'aquelles ombres que tapaven la pantalla. Anem a fer una pausa de publicitat i tornem de seguida al Game Over, a una catalana.